Al matí, amb Mireia Sanz.
Fira Barcelona acull aquests dies el Mobile World Congress. El Pati Manning de Barcelona és la seu del Mobile Social Congress, una iniciativa organitzada per CETEM Catalunya i que posa el mòbil i la indústria tecnològica al centre del debat des de la perspectiva social, però també mediambiental. De fet, l'edició d'enguany del certamen, que arriba avui al segon dia, gira al voltant de l'esclavatge modern derivat de la indústria electrònica. En parlem amb la Laia Fargas, que és coordinadora del Mobile Social Congress i responsable de tecnologia de CETEM Catalunya. Molt bon dia i gràcies per atendre'ns.
Bon dia, gràcies per convidar-nos.
Comencem pel punt de partida, Laia. Què és exactament el Mobile Social Congress?
Sí, celebrem la quarta edició i des que neix aquest Mobile Social Congress la nostra aposta és per un espai de trobada i de reflexió ciutadana al voltant del model de producció i consum de les tecnologies de la informació i de la comunicació. Un model que genera greus impactes socials i ambientals i que intentem visibilitzar en aquest moment en què està invisibilitzat, no, en el Mobile World Congress.
Però, per tant, el seu objectiu és posar damunt l'escena que darrere dels telèfons mòbils i darrere d'aquesta tecnologia molt present aquests dies a Barcelona i als mitjans de comunicació hi ha alguna cosa més, no?
Exactament. És, per això, enguany, o sigui, el lema del Congrés d'enguany està sota el lema d'esclavatge 2.0, des de la mina fins a l'abocador, perquè denunciem l'explotació laboral i també de recursos naturals que aquest model depredador requereix, no? Aleshores, també visibilitzem les alternatives, o sigui, donem veu a aquelles cooperatives i associacions que estan oferint serveis tecnològics i construint sobirania tecnològica aquí a casa nostra.
De fet, Laia, el que heu recalcat en diferents ocasions i he vist en diferents missatges a xarxes socials és no som l'anti-Mobile Congress, no naixem a la contra del Mobile Congress. Llavors, quina és la voluntat una mica?
Sí, de fet, el que volem, o sigui, no estem en contra de la tecnologia, sinó que en qüestionem el model. Perdó. Així com les greus vulneracions de drets humans i ambientals que provoca.
Uh-huh.
Sí.
Què entenem, per tant, per esclavatge modern?
El que parlem, quan parlem d'esclavatge modern, és tant l'explotació laboral que hi ha al darrere de la producció, o sigui, de les condicions de treball a les fàbriques, de la manufactura de la indústria electrònica, com també l'explotació de recursos naturals, o sigui, els impactes a les comunitats que pateixen l'extractivisme miner, que és un dels temes que també hem abordat en el dia d'ahir en el Congrés, així com aquesta demanda de consum permanent sense qüestionament del que, el que implica, no, produir aquests dispositius.
Per tant, aquesta doble vessant és la que exploteu. De fet, parlàveu d'aquest impacte ambiental en el món de la tecnologia i potser és el més desconegut, no?, de tot aquest aspecte, l'impacte mediambiental que hi ha al planeta a través d'aquest consum de tecnologia. Quin és aquest impacte i en quines zones del món, diguéssim, es veu més present?
Sí, per una banda està el que requereix, diguéssim, a nivell de minerals, o sigui, l'explotació de matèria primera. Aleshores, tots els conflictes ambientals que es provoquen arrel de l'extractivisme miner a diferents zones del món. Ahir vam presentar tres informes, un a Xile, un altre a Armènia i un altre a Zàmbia, perquè hi ha diferents conflictes miners al voltant del món pel que fa a la necessitat d'aquests recursos per a la producció, però també la contaminació ambiental que es genera a partir dels abocadors. Sí, es calcula que 50 milions de residus de productes electrònics i elèctrics es produeixen anualment i les comunitats que viuen a prop d'aquests abocadors també pateixen diferents tipus d'impactes ambientals, des de la contaminació de fonts d'aigua, també de l'ús del sol, no, que ja no pot produir a nivell agrari. Hi ha diferents impactes a diferents nivells, també en els teixits productius d'aquestes comunitats que deixen de fer servir la seva terra, diguéssim, per a producció agrària, per exemple.
I entenc que aquesta situació no es produeix en països, per dir-ho d'alguna manera, del primer món, sinó que aquestes deixalles acaben en països que potser són els que a la pràctica acaben fent menys ús d'aquesta tecnologia.
Sí, tant pel que fa a la manufactura, que està concentrada en bona part dels països del sud-est asiàtic, però també el que hem comentat en aquesta edició del Mobile és que també tenim presència, per exemple, de la manufactura al centre i a l'est d'Europa. Vull dir que no és només una problemàtica pel que fa a l'explotació laboral a països del sud global, sinó que també tenim aquesta problemàtica a Europa i també analitzat el procés de regressió legislativa, per exemple, de l'aprovada recentment llei d'esclavatge a Hongria, i els impactes que això té en matèria de drets laborals, però també és veritat que pel que fa a la contaminació, o sigui, on es situen els majors abocadors del món és a països del sud global. El major abocador del món està a Ghana, a prop de la seva capital, Accra, i és un dels llocs del món més contaminats.
Clar, i són països que realment en aquesta zona de Ghana no tenen un ús de la tecnologia tan important com és el primer món, no? Perquè aquesta quantitat de residus que m'apuntaves segurament es produeixen en un percentatge molt alt en països del primer món.
Exactament, i que després transportem d'on també extraiem les matèries primeres, no? Aleshores sí, exactament. No hi ha una responsabilitat també per part del sector empresarial pel que fa a allargar el cicle de vida d'aquests productes, no? El que anomenem obsolescència programada, com es dissenyen aquests productes perquè haguem de consumir cada cop més. I en aquest sentit nosaltres també treballem per oferir alternatives a les persones consumidores per poder fer un ús més responsable, no? Com conèixer com funcionen aquests aparells per veure com reparar-los, com allargar-los el cicle de vida per no continuar produint aquesta enorme quantitat de residus anualment.
Clar, aquest és un element molt important i que de fet tenia previst preguntar-te, Laia, perquè la realitat és que generem uns residus a nivell tecnològic, però perquè la indústria actual treballa perquè generem aquests residus. És a dir, qui es compra un telèfon mòbil es troba que al cap de, amb una mica de sort, 3 anys, aquell telèfon deixa de tenir les mateixes prestacions que tenia. Per exemple, la bateria comença a tenir un abast molt més curt i, per tant, si és una eina laboral que fa servir en el seu dia a dia, es troba amb la necessitat pràcticament de fer una renovació del terminal, encara que no sigui d'aquestes persones que busquin tenir l'últim telèfon mòbil que surti, no?
Sí, exactament. Per això també el que plantegem és si cal, per exemple, canviar el mòbil, si la bateria ja no funciona o podem canviar la bateria, no? Evidentment que la responsabilitat no és igual quan estàs produint, diguéssim, a les grans empreses. El que els demanem també és la diligència deguda en matèria de drets humans al llarg de tota la seva cadena de subministrament global, perquè així com no es fan responsables d'allargar el cicle de vida, tampoc es fan responsables de les condicions de treball de les persones treballadores que treballen en condicions d'explotació molt greus, no? Amb jornades laborals extenuants, sense les mesures de protecció i seguretat adequades. Vull dir, la falta de responsabilitat empresarial pel que fa als impactes de la producció i de com s'està produint, evidentment és un punt important. Jo crec que a la part de les consumidores sí que aprendre com allargar la vida dels nostres dispositius és una de les eines que hem intentat també posar a l'abast aquests dies en el Mobile Social Congress, i per això hem celebrat una Restart Party el dia d'ahir a la tarda i una Install Party també per treballar a nivell de programari lliure, no? I de tenir un control més sobre les nostres dades, també on posem les nostres dades, quins interessos hi ha darrere d'aquests espais suposadament gratuïts, no? I què se'n fa després amb aquestes dades. Bueno, una mica aquests seran també els temes que volem abordar per ajudar també a fer un consum més responsable i per apoderar-nos, no? com a usuàries d'aquesta tecnologia que necessitem per comunicar-nos.
Ara parlàvem una mica d'aquestes condicions laborals i de fet ens creava l'atenció perquè heu presentat un informe sobre la vinculació entre l'increment dels suïcidis de les persones que treballen a la indústria tecnològica a la Xina. Quines conclusions se n'extreuen d'aquest informe?
Sí, el que analitza l'informe és precisament quines d'aquestes condicions de treball es vinculen amb l'augment del risc de suïcidis a fàbriques a la Xina. Algunes de les principals, o sigui, diguéssim, resultats és que el suïcidi o l'amenaça de suïcidi ha esdevingut una eina, diguéssim, per les persones treballadores en casos de conflicte laboral, una mica per pressionar la negociació amb les empreses, que és molt complexa, i en el 2015 representaven un 48% dels suïcidis reportats o de les amenaces de suïcidi. Una altra de les causes que es veuen bastant directament vinculades a l'augment de risc té a veure amb jornades laborals que són extenuants, de més de 15 hores diàries, i que a més amb hores extraordinàries forçoses, perquè en pics de productivitat l'empresa obliga les persones a fer més hores encara, i vull dir, en una situació de pressió i de molt elevada, que té impactes a la salut física i psicològica de les persones treballadores. Aquestes serien com algunes de les més importants. També s'han reportat casos de violència vers les dones, en el sentit de que treballadors que es suïciden abans han assassinat a les seves parelles o exparelles, aleshores també hi ha un impacte pel que fa a la violència de gènere, i aquestes serien algunes de les principals resultats, diguéssim, que assenyala l'informe.
Clar, ara ens explicaves també aquesta situació de la realitat de la mineria a Xile, Armènia i Zàmbia, i apuntaves també a la realitat dels països europeus que heu posat damunt la taula, aquesta situació a Hongria o a la República Txeca. Per tant, el focus del problema és en com treballen aquestes empreses tecnològiques a l'hora de traslladar aquesta tecnologia?
Sí, de fet, quan parlem de qüestionament o d'una perspectiva crítica de model, precisament té a veure amb això. Tal com operen aquestes indústries globals, on les cadenes de subministrament es caracteritzen per una important subcontractació a altres empreses de bona part de la producció manufacturera, és una forma, diguéssim, de desprendre's de la responsabilitat sobre les condicions de treball d'aquelles persones treballadores que indirectament no es vinculen amb la gran, o sigui, amb la marca, però que sí que estan treballant per poder produir, no?, per les grans marques. Aleshores, aquesta és una mica l'arquitectura empresarial que s'ha anat construint per desprendre's d'aquesta responsabilitat i de comprometre's amb la diligència deguda en matèria de drets humans, especialment laborals, no?, al llarg de totes les cadenes, tota la cadena de subministrament que proveeix aquesta indústria.
De fet, la jornada d'avui se centra també en gran part en aquesta compra pública, aquesta eina per revertir l'explotació laboral de la indústria electrònica. A què us referiu exactament?
Sí, el que ens referim és amb la nova directiva europea en la matèria, la nova llei espanyola que també ha desplegat criteris socials i de clàusules socials i ambientals per poder impactar en el sentit de com, quines són les condicions, diguéssim, per realitzar la compra pública de les administracions tenint en compte aquestes condicions. En aquest sentit, el poder, diguéssim, de les administracions és molt important per poder incidir en les condicions de treball amb les grans marques. És un volum, el de la compra pública, que pot incidir a transformar les condicions de treball en el sector, d'imposar en els plecs de contractes de les administracions públiques aquest tipus de criteris i després de fer-ne seguiment pel compliment d'aquests criteris que imposin, no, doncs, el respecte als drets laborals en el marc de l'Organització Internacional del Treball, no, els mecanismes de tractats internacionals que tenim que protegeixen a les persones treballadores.
Però a dia d'avui, a casa nostra i com a ciutadans, allò a títol privat, podem comprar tecnologia en empreses que siguin socialment responsables o pràcticament les posaríeu totes al mateix sac?
Sí, és tal com funciona la indústria, és complicat mostrar una cadena de subministrament que sigui que compleixi amb totes les garanties en matèria de drets humans. Sí que hi ha algunes empreses que estan fent un esforç pel que fa a la traçabilitat tant d'on provenen els minerals que tenim a dins del mòbil, com bé fer-se responsables per allargar la cadena, el cicle de vida d'aquests aparells, i Fairphone estarà també en el Mobile Social Congress una mica per explicar com s'està treballant en aquest sentit. Aleshores, sí que hi ha experiències, però el que demanem també, o sigui, el que exigim és revertir les condicions, no?, en el conjunt de la indústria, o sigui, fer incidència tant en el sector públic, amb les administracions i amb els governs, com en el sector empresarial perquè es faci responsable de garantir unes condicions de treball dignes.
Per tant, com a ciutadans, a títol individual, no és allò que diguis puc escollir tal empresa o tal altra perquè les condicions seran diferents, sinó que en un ampli percentatge la situació és bastant similar en totes les empreses tecnològiques.
Sí, pel que fa a la producció, o sigui, a la indústria electrònica, a les grans marques, és molt difícil, o sigui, no es pot certificar que hi hagi, que es compleixi, diguéssim, en matèria de drets humans. Per això es denuncia, no?, com operen i que les condicions, diguéssim, d'explotació que s'analitzen en els diferents països productors són bastant similars. Aleshores, sí que en aquest sentit no hi ha massa... o sigui, s'ha de revertir en que les condicions de treball canvien al conjunt de la indústria, pressionant aquest sentit. Per això diem que la compra pública té una capacitat pel seu volum i per la capacitat de pressió des dels volums de compra del sector públic per imposar canvis, no?, per garantir que aquests aparells es produeixen en altres condicions.
Clar, parlàvem del ciutadà i el que deies és que heu posat més l'accent en les companyies i en l'administració, però sí que heu posat com algunes eines perquè el ciutadà pugui buscar la manera de fer un ús més responsable i fins i tot doncs, això que ens explicaves ara de la reparació. De fet, per aquesta tarda hi ha experiències de reparació i reciclatge de productes electrònics des de l'economia solidària, les empreses i el sector públic. Realment hi ha diferents espais a casa nostra on puguem treballar des d'aquest tema, des d'aquest reciclatge i des d'aquesta reparació dels productes tecnològics.
Sí, de fet, us explicava, ahir vam tenir una Restart Party amb l'associació de Restarters Barcelona. Elles treballen reparant aquest tipus d'aparell, tant ordinadors com telèfons, en diferents tallers que van celebrant. Ahir en vam celebrar un en el marc del Mobile Social Congress, però avui també tenim un taller sobre consum responsable de mòbils aquesta tarda, aquí a l'edifici de la UB del Raval. I també tindrem altres tallers sobre programari lliure, no?, que també ens preocupa quin ús fem d'aquesta tecnologia en aquest sentit.
Clar, però la saviesa popular, per dir-ho d'alguna manera, en aquests casos no ens ajuda, perquè sovint es parla doncs, que és més barat a dia d'avui tornar a comprar un producte nou que no pas intentar reparar-lo. Clar, això també és un canvi de consciència a nivell social.
Sí, i jo crec que de tenir a l'abast les eines, no? Quins són els espais on podem reparar, no? On podem aconseguir els recanvis per allargar el cicle de vida d'aquests aparells. Per això una mica també visibilitzar aquestes iniciatives que estan treballant aquí a casa nostra i que ens permeten doncs, això, allargar el cicle de vida dels nostres aparells. En aquest sentit ja existeixen alternatives.
Clar, però tot això s'hi suma també unes empreses tecnològiques que treballen per cada any oferir novetats, per dir-ho d'alguna manera, no? Oferir nous productes que incitin una mica aquesta compra compulsiva dels ciutadans de dir vull l'últim mòbil, vull l'últim televisor, vull l'últim producte tecnològic que ha sortit al mercat. Lluitar contra això ja requereix un canvi potser més global de la societat, no?
Sí, precisament aquesta és una mica la crítica que fem des del Mobile Social Congress, la crítica a aquest consumisme exacerbat que es promou, diguéssim, des de l'aparador que es converteix Barcelona aquests dies amb el Mobile World Congress. Aleshores, precisament aquest canvi una mica cultural, no?, de no consumir sense qüestionar-nos el que hi ha al darrere, no? O sigui, la quantitat de recursos naturals, d'energia, de patiment humà, no? En el cicle de producció que hi ha al darrere de cada mòbil, una mica veure quines alternatives tenim i una mica també assumir una part d'aquesta responsabilitat, tot i que evidentment el canvi del model no recau només sobre les persones consumidores, però sí que tenim alternatives i en aquest sentit qüestionar-nos si cal o no, fer aquesta... continuar consumint d'aquesta manera.
Doncs aquestes alternatives i aquesta reflexió al voltant del sector tecnològic, de la feina que fan les empreses tecnològiques i de com es produeixen els productes tecnològics que arriben a casa nostra, és la que està fent aquests dies el Mobile Social Congress i que hem debatut o que hem parlat acompanyats de la Laia Fargas, que és la coordinadora del Mobile Social Congress i responsable de tecnologia de CETEM Catalunya. Laia, moltes gràcies per haver-nos acompanyat.
Gràcies a vosaltres, Mireia.